Vera, l'operador de veritat, us ofereix el pop-up de Catalunya Ràdio.
La teva vida ja és digital. Viu-la al pop-up. Pop-up amb Mariola Dinarès. Hola, Mariola.
Hola a tothom. TV3 i Amazon Prime han fet match i han creat Cites Barcelona. Ahir vam ser a la preestrena. El director de TV3, Sifrit Gras, deia: amb Cites Barcelona portem el català al món. En la seva versió original hi ha històries en català, històries en castellà. Dilluns s'estrena TV3 íntegrament en català i dimarts a Prime Video. Va ser una estrena plena d'il·lusions i molta energia, una estrena com les que es fan una mica a Madrid, ho hem de dir així, amb tots els actors, les actrius que hi participen. Cites Barcelona és una sèrie clarament internacional que ensenya la millor cara de Barcelona, la seva gastronomia, la seva nit, el seu mar, la seva llum, i amb alguns diàlegs amb tocs d'humor molt agraïts. Tots són cites que han començat precisament a internet. Bé, què farem avui? Saludem a la IA del Pop-Up. Hola, Enric.
Hola, Mariola. Amb la Balena Gainó coneixerem totes les novetats a les xarxes socials. Després de la consulta de dos quarts, rebrem Pere Pérez Ninou, fundador del Metacampus, un entorn de formació per conèixer les possibilitats del metavers. Per cert, Mariola, allò d'anar dilluns i dimarts que ve a Estrasburg no és virtual. Hi aniràs físicament. N'ets conscient?
Sí, Enric, no és qüestió de metavers, sinó que anirem físicament amb un avió directament a Estrasburg. Se'n gira molta feina, la setmana que ve. Dilluns i dimarts farem el pop-up des del Parlament Europeu. Comença el camí per aprovar la primera llei mundial que regula la intel·ligència artificial. Es debatrà i s'aprovarà el posicionament precisament del Parlament Europeu i volem saber-ne tots els detalls. La IA ha aterrat a tots els sectors de la societat, precisament des d'ahir. Es fa el Sitges Next, és una trobada molt interessant sobre publicitat i màrqueting, perquè us feu una idea de les possibilitats que té la IA. S'està centrant aquesta jornada dels Sitges Next en l'impacte de la IA en la comunicació. Mireu, exemple de títols de la xerrada: La metamorfosi, la IA s'entrebancarà dos cops amb la mateixa pedra, Ai, 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 dolor i glòria de la IA. És a dir, que tots els congressos que es fan actualment amb totes les matèries estan reflexionant sobre la importància i l'abast de la intel·ligència artificial. A més, en aquesta edició dels Sitges Next hi participa el col·lectiu Mas Mujeres Creatives, una entitat sense ànim de lucre que promou la visibilitat i la igualtat d'oportunitats de les creatives. Va, anem per feina.
N'hi ha que depenen de si agraden a les xarxes, n'hi ha que es concentren en allò que els fa sentir-se bé. Que escolti el popa. Un circ on un algoritme et diu què has de fer. La Mariola et dona les eines per obrir la ment. I així funciona el món.
Opa, a Catalunya Ràdio, amb Mariola Dinarès.
Èxits de Julieta, sense voler fer un spoiler, va, faré un petit spoiler de Cites. Vam poder veure ahir en pantalla gegant dos dels primers capítols. En la primera cosa que surt a Cites Barcelona és Julieta, és aquesta cançó. T'ho juro, Ju, perquè us feu una idea de la projecció internacional que pot suposar una sèrie d'aquestes característiques en aquest match que fan Prime Video i TV3, és a dir, que se sentirà música en català arreu del món, tal i com ja va passar amb Merlí, i que això, de fet, als artistes els hi tenia una certa repercussió. Bé, doncs, amb la Julieta connectem amb una altra dona.
Belén Cuelló, d'Helena Gainor a les xarxes. Experta en estratègia digital i creadora de continguts.
Hola, Belén, com estàs?
Hola, Mariola, molt bé. I tu, com estàs?
No, molt bé, molt bé. Són bones notícies, no? O sigui, entre ahir l'anunci d'Estrella Damm, que també projecta Barcelona al món d'aquesta manera tan, diríem, snob, diríem. I cites Barcelona, estem fent aquí una ciutat amb un llacet, eh?
Estem a tope. Bueno, i recorda que tenim la pàgina, el Twitter de Meta, que es dirà Barcelona, eh?
Correcte, és veritat, això.
O sigui, no podem parar.
És fort, eh? Sí, sí, això ens explicaves, no? Que Meta està fent una mena de Twitter i li ha posat de nom Barcelona en aquesta xarxa social.
Sí, molt fort, realment.
Bé, mira, ara parlarem de l'última hora de les xarxes socials, però és que ara en directe està passant una cosa que jo m'agradaria que em diguessis quina és la teva opinió.
Ui.
Ara mateix, en el canal de Twitch de Gerard Romero, s'està entrevistant a Xavi Hernández. Hi ha unes 40.000 persones que estan veient aquest directe i Gerard Romero, Hijantes, ha estat tendència tot el matí, precisament per això, perquè hi ha molta gent que culpa ell del hype amb el tema Messi, a Gerard Romero. O sigui, posa'ns una mica en context. Què et sembla això que creadors de continguts equiparin tanta presència?
Això representa la importància que tenen aquests creadors de contingut i que cada vegada tenen més repercussió i són mitjans que la gent es creu, no?, al final. Però a mi, jo t'he de dir una cosa, Mariola, o sigui...
Sigues sincera, va.
Soc del Barça, eh? Però lo del Messi és com prou, ja està. O sigui, és com un ex que has de superar, saps? Ja està, no hi és, prou.
Passem pàgina, no, és veritat
ja
que...
Ja està, és que no puc més, de veritat.
Sí que jo personalment penso que és això, que no, el Gerard Romero també ha entrat en la cosa d'anar fent hype, porta 4 dies fent directes,
sí,
dient que això, i clar, i ara hi ha molta gent, se sent frustrada, i és una cosa generada del no-res també, eh, una mica.
Totalment, és com si tu i jo comencem a explicar, jo què sé, coses, ens inventem algo, tothom s'ho comença a creure perquè té ganes de que això passi, saps? Perquè també entra la il·lusió de la gent aquí, saps?
Ah. En canvi, la victòria del femení és real.
Exacte.
Això sí, això ho hem de dir.
Molt bé. És el millor equip de la història del món, que han posat una lona, ara no sé...
Els de Nike.
Sí, Nike, i són les millors del món. Bé, és el que realment és important.
Escolta, mira, amb tot això que... Res, volia preguntar, perquè també ets molt seguidor de tot plegat, però ara farem una actualització de què passa a les xarxes socials. Tenia moltes ganes de parlar amb tu, ets una dona d'actualitat, perquè, clar, tu també se't gira feina, nosaltres anem a Estrasburg el dilluns, però tu ja deus estar amb les xarxes d'Operació Triunfo, no? De fet, aprofites per animar una mica la gent, no?, que vulgui presentar-se al càsting, no? Estàs molt liada amb aquest tema, no?
Sí, perquè des de digital, bueno, en primer lloc, estic supercontenta de que torni OT, que des de l'última vegada encara no sabia res i ara ja ha explotat tot,
ara,
saps?
Ara ja ho pots dir.
Ara ja ho podem dir, estarà a Prime Video, també, com cites.
Mira.
Què més es pot demanar? I res, o sigui, des de xarxes socials hem llançat l'acció d'OT Cover, que ja ho vam fer també el 2018, i d'allà va sortir el Miqui Núñez, de fet, val?
Sí.
Que consisteix en que la gent pot penjar una cover, mai millor dit, de menys d'un minut a capella, sense base instrumental, a TikTok i a Instagram, i entre els seleccionats, la Noemí els hi donarà un passe Prime. I aquest passe Prime té com a benefici que et saltes la cua al càsting presencial.
Ah, ostres, això està bé.
Home, està molt bé perquè realment són càstings multitudinaris, on a Barcelona potser venen, no sé, 8.000 persones, saps? I has d'estar tot el dia amb la calor que fa, doncs si et saltes aquesta cua és un benefici molt, molt bo. I res, o sigui, portem una setmana amb el hashtag OTCover2023 i així arrodonint ja portem més de 10.000 vídeos i 40 milions de views. O sigui,
ostres,
molt heavy.
Molt bèstia. Però també és veritat que heu anat alimentant les xarxes entre edició i edició, han continuat actives molt les xarxes d'OT,
sí,
que això també és valor del vostre equip i la veritat és que això us ha funcionat. 3 de juliol serà el càsting a Barcelona, no? És el primer, sí, càsting que es fa presencial, no?
Sí, aviat donarem més detalls sobre la localització. Començarà a les 10 del matí, això ja ho sabem, però aviat direm el lloc exacte on serà. I Mariola, tu estàs convidada, ja ho saps.
Què vols dir, a cantar?
Clar.
No. Jo no, moltes coses sí m'atreveixo, però el tema de cantar... I a mi m'agrada la música, ja ho saps, i de fet tu també no pares, perquè quan acabis la secció marxes pitant cap al Parc del Fòrum,
sí,
perquè demà ja comença el Xer Festival Negrita 2023 i amb una altra dona que ho està patant molt. Está loco, mezclo genio, como Mari, y el Va, el Xer Festival, explica'ns una mica d'això. És la Muixca, eh?
És que m'encanta la Muixca, sí, de veritat. Sí. M'encanta, no puc més. Tinc tantes ganes de veure-la.
Ara diré una cosa que a la gent li farà ràbia, perquè veig a les xarxes que ara té ja bastant hype, allò que dèiem amb Muixca, sí. I quan comences a comentar alguna cosa a xarxes socials sobre Muixca, diuen, pareu de dir que és la germana de Batguiel. O sigui, els fans estan farts que sempre diguem això. Que sempre fem.
Ja, però la primera va ser ella dient els passos de l'Alba. Vull dir, no passa res, saps? És sa germana i ja està.
I va penjar música d'ella a les seves xarxes, la Batguiel, o sigui que l'està ajudant també.
Està molt guai, a mi m'encanta, i és molt guai que la tinguem al Xer. És el 9 i 10 de juny, aquest cap de setmana, i res, jo porto les xarxes i ja et dic, tenim a la Muixca, tenim a Bizarrap, que ja ha arribat a Barcelona, ha pujat un story.
Ai,
i
mira,
ja està,
ara està
a Barcelona.
Ara vaig per la Diagonal.
Què?
No, home, no.
Que jo m'ho crec tot, Mariola. Jo
la ràdio és màgia, ara ho podia dir quedar-me tan ancla.
Clar, és veritat. Doncs sí. Pues mira, potser també passa per allà el Quevedo, el Morat, De La Fuente,
ui,
Psycho...
Ui, si és que li diré si passa el Quevedo...
Què? Quédate.
Quédate. A
més,
i entra l'estudi.
També tindrem a la Miss Raisa, eh? O sigui,
ah, Miss Raisa.
Tot de noies molt potents.
Feta, això m'encanta, eh? I De La Fuente, alerta, molt bo, De La Fuente.
I el
també.
Psycho, amb el superèxit, supernova, amb aquest sampler de la cançó del Melendi, que ho està petant a TikTok.
Ah, ostres, això ho hem d'explicar algun dia al pop-up. Va, explica'm-ho ara. Psycho ha fet una cançó, o sigui, és rap, no? Una mica, sí.
Bé,
de tot. Però a la tornada és una cançó antiga de Melendi, o sigui, sí. L'està tornant o sigui, ara Melendi està entrant en un sector amb una gent que li agrada la música urbana i tal, que igual no l'havia escoltat en sa vida, no? I ara és una mica també el que li ha passat a Bisbal, no? O sigui, que la gent ara està com recuperant a la Melendi, però en positiu.
Sí, i l'Aitana també, de fet, la cançó que ha sortit avui de Las Babies és que és un sampler d'una cançó que ja existeix també.
Escolteu.
S'està portant molt això.
Be my baby.
Clar, avui ja tenim tres cançons de l'estiu, eh? Sí. El Coti per Coti dels Tiets, Las Babies d'Aitana i la cançó de Batguiel d'Estrella. Jo crec que aquestes tres ja s'apunten maneres per estiu, no?
Ja estan a la llista, totalment. Temazos.
Va, anem a veure novetats d'Instagram, em dius.
Moltes novetats d'Instagram, Mariola. És que, clar, fa tant temps que no em passo per aquí que el Mosseri s'ha tornat boig i ho està canviant tot, saps?
Fas tantes coses. Va,
de veritat, eh?
Què ha fet el nostre amic?
El primer, el més important, tothom que actualitzi la seva app d'Instagram, perquè ja estan disponibles els canals de difusió. Els canals de difusió que són semblant a un grup de Telegram i serveix principalment com a punt de trobada d'una comunitat que està interessada en un tema concret.
Val? Ai, m'agrada això.
T'ha sortit ja, tu, Mariola, o no?
Com ho haig de veure?
Doncs mira, per exemple, podeu anar, tots els que ens estiguin escoltant...
Va, feu-ho.
A l'Insta del Mosseri, val? Que és Mosseri amb dos S's, i veureu que al seu perfil hi ha unes bafarades, val?
Veure.
I posa IG Updates.
Mosseri amb dos S's, eh? Unes bafarades a quina part de la... Del...
Just a la biografia, just a sota de la bio.
A la biografia hi ha... Ah, sí. Sí, hi ha una bafarada com de comunicació i posa IG Updates,
aquí.
No?
Doncs aquí. Si cliques...
Aquí clico...
Et sortirà aquest canal de difusió.
Llavors, haig de seguir-ho, poso follow, fas seguiment, no?
Exacte, has de seguir sí o sí el creador del canal per poder formar part d'aquest canal.
Has de fer un acceptar petita, lletra petita, i llavors t'apareix... Ui, molts acceptats, eh? O sigui, ja n'he acceptat tres. Ah, val, és com si fos un... És com un xat de DM, com quan t'envien missatges, però amb continguts. És a dir, com si fossin continguts exclusius que t'està enviant ell, no?
Totalment.
Ah, molt bé, ja ho veig.
En aquest cas, només pot enviar missatges l'administrador, en aquest cas el Mosseri, i nosaltres, els que formem part d'aquesta comunitat, només podem reaccionar amb emojis als seus missatges o respondre a les enquestes. Val? Realment és un canal de difusió d'informació.
I llavors tothom pot fer un canal d'aquestes característiques?
Tothom.
A mi m'encanta i això ho farem, eh, Popa?
Els artistes ho estan fent. Hi ha molts artistes que ja m'estan convidant als seus canals perquè també és una manera de donar contingut exclusiu als seguidors, no? Perquè al final, per estar aquí dins, has de seguir aquest artista.
És el que fem nosaltres en el nostre canal de Telegram, que és PopUpCat Ràdio, que és unidireccional, que la gent no pot reaccionar, però és com un canal d'informació. I també suposo que clar, substitueix altres canals i altres xarxes que s'especialitzen en això, en informació, no? És com una newsletter en forma de xarxa social, no?
Una ara ho has dit, és una newsletter en format xarxes socials. I de fet, una altra noia que també és molt pop-up, la Txell Costa, m'ha creat un, i si hi aneu i us uniu, veureu que un dels últims missatges que ha publicat és que l'engagement d'aquests canals de difusió és molt més alt que els dels stories. També té lògica perquè és una novetat d'ara que Instagram vol potenciar i, òbviament, doncs, també li donaran molta visibilitat.
I es pot posar de tot, música també, fins i tot.
Tot, tot. Pots posar el que vulguis.
Uh-huh. I stickers?
Està molt guai.
Ah, no, tot... tens notícia de stickers d'Instagram, no?
Sí, també. Tenim notícies de tot, Mariola. Després, notícia de les notes d'Instagram, que jo pensava que seria una cosa que la gent no utilitzaria, però estic realment molt sorpresa perquè sí que la gent ho fa servir. Tu les fas servir, Mariola, les notes?
No.
No?
No.
Doncs la gent ho fa servir, bàsicament, imagina't que vas al Xer. Doncs jo poso, qui va demà al Xer Festival? I la gent et contesta. Realment ja utilitzen bastant i ara la novetat és que a part d'escriure un missatge també podràs posar música amb aquestes notes d'Instagram. Val?
Mira, ara que dius això de... ara que hi ha els festivals, vaig veure molta gent al Primavera Sound que estava fent directes, però videotrucades, ensenyant-li el concert a una altra persona.
Ho fa tothom a tot arreu. Jo això
sí.
no ho entenc.
Però em vaig quedar al·lucinant. O sigui, la tira de gent que està enfocant en això per ensenyar-li a una altra persona que no ha pogut entrar i estan compartint a través del mòbil el concert.
I és una cosa que no entenc perquè el Primavera emet en directe els concerts. Amb una web.
A Prime, o sigui, sí. Avui tot acaba a Prime, avui,
Sí, vull dir que és una cosa que no comprenc, però sí que és veritat que potser vols ensenyar al teu millor amic que has aconseguit primera fila, que això ho entenc, però si estàs a última...
O potser... No, envia-li el link. Escolta una cosa, jo crec que són mal pensades i potser és algú que no s'ha pogut comprar l'entrada a Primavera Sound i un altre, un que ha pogut entrar, diu, va, que també el pugui viure
sí,
amb mi, no?
Però que ho veuràs millor amb el link de l'emissió
directa. Però
no
feien directe. Tots, els concerts no els feien, eh?
Això és veritat.
No els feien tots.
Això és veritat.
Va, doncs això, adhesius, stickers i més coses.
Sí. A Instagram ja sabeu que la gent podem crear els nostres stickers mitjançant GIFI, no? Però ara podrem crear els nostres stickers amb una eina d'intel·ligència artificial que està desenvolupant Meta. O sigui, nosaltres podrem escriure vull fer un sticker de la Mariola escoltant la ràdio. I aquesta intel·ligència ens farà l'estíquer automàticament. O sigui, em sembla una meravella.
Ui, això és que està anant molt ràpid, això, però això hem d'anar a veure com,
molt ràpid, sí,
a veure com es regula això. Bé, sí. Aquesta setmana també s'ha desvetllat informació sobre com funcionen els algoritmes d'Instagram.
Sí.
Què s'ha descobert?
El secreto de la Coca-Cola.
Què s'ha descobert?
Doncs mira, bàsicament es resumeix en que hi ha un algoritme diferent per cada una d'aquestes seccions. El feed, els stories, l'explora i els reels. Cadascuna d'aquestes parts té el seu propi algoritme i funciona d'una manera diferent. Val? Què és el que té en compte la plataforma? Sobretot aquesta data. La informació sobre la publicació. Quin és el contingut que tu estàs publicant? La informació sobre l'usuari que ho està publicant en global. Qui és la Mariola en general, no? La teva activitat i l'historial a la plataforma. Què és el que més consumeixes? Quin tipus de vídeos veus? A quines coses li dones likes? Quines coses tens guardades? Tot això ho té guardat l'algoritme i ho utilitza per recomanar-te segons quines coses. Després, les senyals en què tu li dones a la plataforma per demostrar els teus interessos. O sigui, com interactues tu? Ets més de donar like o ets més de guardar els teus continguts? O
els
comparteixes
els teus
stories? Sí. Tot això, ell va fent un esquema de com ets tu com a usuari i et va recomanant el que creu que és millor per tu i el que creu que també farà que estiguis més estona enganxat a Instagram.
Això, és molta informació que tenen sobre nosaltres, ho veieu,
sí,
eh?
Individualment, sí. És que és molt heavy, realment, tot
clar,
això.
Clar, clar, clar. Mira, avui vull celebrar amb tu el Dia Mundial dels Oceans. Mira-te la cara i que sigui oceà. Va, Posem una mica de pau amb les robes tesa i aquest oceà. Anem a YouTube, que també hi ha novetats, Belén.
Doncs sí, han anunciat que desapareixeran els stories de YouTube.
Oh!
Que ara molta gent dirà, ah, que hi havia stories a YouTube. Doncs sí, el que passa és que ningú...
Estava barrejat, a vegades dius, com és que això està en vertical i és més curt? No és un vídeo de YouTube, però no sabies ben bé com t'apareixia, eh?
Exacte, no sabies què era, d'on sortia, ni res. Doncs ja ho han tret i han dit prou. Ha passat una mica com els flits de Twitter, te'n recordes?
Sí.
És el mateix, un fracàs absolut. Però
no, hi havia rumors que volia tornar a recuperar, eh? Elon Musk, els flits.
Ah, sí, és veritat. Bueno, Elon, prou.
No.
No ho volem, això. No. Però YouTube té una bona notícia, una dolenta i una bona, i és que ha sortit un estudi que als Estats Units és la plataforma més utilitzada pels usuaris per escoltar podcast. O sigui, més que Spotify, més que Apple... O sigui, la gent als Estats Units el que més utilitza és YouTube, i això és interessant perquè també ens deixa veure que la gent valora quan es tracta de videopodcast. O sigui, tu poses de fons com a companyia, però a la gent li agrada realment tindre aquest suport de vídeo.
Això es fa molt, i amb Twitch també, no?
Sí.
O sigui, gent que fa de fil musical mentre està fent altres coses, escoltant, no mirar... I, per tant, això és important, per això tenen bé triomfant. De fet, aquí hi ha molta gent que ja ho fa, això, eh?
Sí.
De fer videopodcast a les... no sé...
Però això, que si algú s'està plantejant obrir un podcast, que sàpigui que, probablement, si obre a la finestra el videopodcast, doncs hi haurà més gent que ho vulgui escoltar, perquè, al final, busquem companyia amb aquests continguts, no? I si ho tenim amb so, guai, però si també ho tenim físicament, no?
I que tampoc no cal gaire realització, o sigui, no? Vull dir, són dos micros, dues persones parlant i ja està.
I una càmera, ja està.
I una càmera que es vegi bé, això sí.
Totalment.
I pensa que nosaltres, quan aquí estàvem tot el dia parlant dels vídeos, i als Estats Units ja estaven amb el podcast, però amb vena, i això va tardar com uns 3 anys a arribar aquí. Vull dir que això ens dius ara això i pensarem en tu aviat.
Exacte.
Vull dir que ho sàpigues.
Va, molt bé.
Anem a TikTok. TikTok sempre té moltes novetats i les accelera. En quin moment estem de TikTok i què passa?
Doncs mira, us heu d'anar quedant amb el nom de Taco.
Taco, T-A-K-O, Taco.
Ah, exacte. No el de menjar, que també està molt bo, però que és Taco.
És que he pensat en el menjar quan has dit Taco.
Home, és que aquesta hora ja, Mariola, és greu, eh?
Què és Taco a TikTok?
Doncs és el chatbot interactiu de TikTok, que han desenvolupat gràcies a una intel·ligència artificial, com o no. I de moment encara només està disponible als Estats Units, però segur que aviat el tindrem aquí. I Taco oferirà respostes ràpides a preguntes freqüents i facilitarà la cerca de contingut rellevant pels usuaris. Per què ho fan, això? Doncs perquè ja sabeu que des de fa un any o així, TikTok s'està convertint en el lloc on els usuaris busquen informació.
És un cercador, també, sí.
És Google. Google està tremolant ja amb aquest Taco, amb el chatbot. I una altra cosa que us diré, que no és una novetat perquè ja fa temps que existeix, però crec que és important que ho tingueu en ment, que és una eina que podeu utilitzar de manera gratuïta, és Effect House, que és la web on podeu crear efectes per TikTok de filtres, no? On es creen els filtres de TikTok? Molts creadors de contingut en català, Albert Roig, per exemple, se m'han tut...
Ai, ahir el vaig veure, estava a la presentació de Cites Barcelona, l'Albert.
Doncs ell en fa molts de filtres de TikTok. I ha gent, això és molt difícil, no? Simplement heu d'entrar a la web effecthouse.tiktok.com i allà teniu tota la informació. Us podreu descarregar un software gratuït i allà mateix us portaran plantilles perquè pugueu substituir amb els continguts que vulgueu i fer filtres d'una manera superfàcil i ràpida i pujar-ho a TikTok amb el mateix dia.
No, i no saps el que m'has dit, eh? Perquè un dels vídeos últimament que han tingut més èxit a les xarxes del FOPAP és un que vaig començar a posar-me filtres de Snapchat.
Bueno, clar. És que, Mariola, has de tindre el teu propi filtre.
Clar, és veritat.
Amb el micro del pop-up a la boca.
Ah, sí, clar. Sí. Alguna cosa haig de fer. Però escolta, no, mira, però teníem aquesta pregunta. Quan vaig fer un vídeo, que el podeu recuperar si aneu a Instagram, del pop-up, veureu que jo estic un filtre amb una aranya a la cara, de coses de realitat augmentada, que hi ha molts filtres, però tampoc se'n veu que molta gent se'n posi de filtres.
No, sobretot se'n posen els que no es noten tant que és un filtre.
Clar,
saps?
Com si ets maquillada. Clar, exacte. Hi ha algun filtre que dius no tinc ganes de maquillar-me ni tal. Et poses el filtre i ningú se n'adona que és un filtre.
No, clar, és que estan molt ben fets, eh?
Estan molt ben fets.
I també els que funcionen molt és el... Quin tipus de croqueta soc, saps? Aquestes tonteries ens agrada molt, saps?
A veure, acabarem parlant molt estrany. Gent pop-up que esteu escoltant. Hem parlat de taco de TikTok, però és que ara us hem de parlar de Kik.
Hosti, sí, eh?
Clar, és que TikTok, taco, Kik. Què és Kik?
Molta K, veig? Doncs, a veure, primer, Mariola, sigues sincera. Tu saps què és Kik?
No, però crec que un dia m'ho vas dir, que era una nova plataforma o no sé què, no? Em vas dir?
Sí, bueno, menys mal que m'escoltes.
No, és... clar, perquè dius, hem de parlar de Kik, m'ho vas dir, i dic, va, doncs, sí. Ha arribat el dia.
Doncs
ah,
mira.
No, perdona, el rock, no? El rock Massaguer avançar aquí en el pop-up, que era Kik, és veritat. Però doncs, tornem-hi.
Per la gent que no ho sàpigui, perquè això ja és un tema que s'està accelerant també, Kik és una nova plataforma de streaming que arriba disposada a fer-li ombra a Twitch directament, val? Per què li farà ombra a Twitch? Doncs perquè ahir Twitch va anunciar que a partir d'ara hi haurà restriccions publicitàries pels streamers i no podran fer branded content amb la llibertat que ho feien fins ara. Per exemple, no podran posar banners de publicitat als seus streams, com per exemple posa l'Ibai quan fan Disaster Chef, que et surt doncs, un banner d'un patrocinador. Això no ho podran fer. Clar, això ha fet que molts creadors s'enfadin perquè és una font d'ingressos per ells molt important.
Clar.
No? I, clar, estan bastant creadors enfadats i, de fet, alguns ja han dit que marxaran de Twitch a Kik i un d'ells és Digref, que ara escoltareu quina és l'oferta econòmica que ha rebut i que ha acceptat.
Vale, chicos, pues anuncio en exclusiva que me voy a ir a Kik, la nueva plataforma de streaming. Me van a pagar 1 millón de euros al año. No, al año no. Me van a pagar 1 millón de euros al mes. Al mes, perdón, es que, son, que no me entero. 1 millón de euros al mes, por lo tanto, streameando en Kik, voy a cobrar 12 millones de euros al año. Con lo cual, yo creo que absolutamente nadie puede dudar de mi decisión o puede echarme en cara nada. O sea, vamos a ver, ¿tú qué harías?
Ostras,
¿tú qué harías?
No ho sé, però això de... No sé. És que no, mira, no... no. Sí, la Maribé diu... Però què vols
home,
dir?
Sí, sí. 1 milió d'euros al mes, Mariola.
És que jo ja aquestes... aquests números...
No hi arribes, no, amb aquests...
No puc... Jo només estic pensant que dilluns me'n vaig a Estrasburg, al Parlament Europeu, i penso que tinc una feinada de nassos. Dic, és que no m'hi cap 1 milió. Com ho gestiono?
Clar, què fem amb 1 milió?
És fort,
tranquil,
això, no?
Els
crec que el Roc, quan ens ho va dir, diu això, si comencen a... Tu creus que serà efecte crida?
I
o
tant.
Només faran uns fitxatges d'un 2 o 3 i els altres espavilar?
Jo crec que sí. O sigui, crec que a l'Auronplay també l'han tantejat. El que passa és que Auronplay va dir jo por 80 milions, però clar, no sé, potser sí, que ho igualen.
Però escolta, no estem donant un missatge... I ara faré de mare, però...
A veure...
Un missatge a les noves generacions que pagant Sant Pere canta i que tot és qüestió de diners. La gent es pensarà que et pots forrar fent de creador de continguts. És que no sé, que es digui tot això.
A veure, clar, o sigui, al final és com... salvant distàncies, eh? I diners, també. És com quan una plataforma compra una sèrie o un programa de televisió. És perquè vols portar usuaris al teu canal. Doncs, en aquest cas, els programes de tele són els streamers, saps? I és una nova plataforma, és un nou Netflix que necessita una sèrie bomba, necessita un Friends, no?, per portar a tot aquest fandom.
Clar, amb aquests diners també entenc que a la nova llei audiovisual vulguin equiparar aquests grans creadors de contingut amb les plataformes, perquè si s'obliga un seguit de coses a les plataformes, a Movistar, a Netflix i a les televisions convencionals, també se'ls ha d'obligar alguna cosa en aquests creadors perquè estan generant un volum de negoci semblant, no?
Sí, totalment, home, pensa en tot l'equip que té el Degref cada cop que fa un d'aquests esdeveniments tan brutals que fa,
és
molt fort tot el que gira i que realment, clar, 1 milió és molta pasta, òbviament, però és que no és tot per ell, o sigui, té un equip que ha de pagar, saps?
Són empreses, és com els jugadors de futbol,
empreses.
No?, també, o sigui, Messi no és Messi una persona, sinó
total.
És una multinacional, diríem, no?
Exacte, sí, sí.
Escolta, doncs, moltes coses, clar, aquí anem acumulant.
Sí.
Et faig la consulta de 2/4, tu saps què vol dir PSK?
No, ja se m'escapen. Ja no puc més. Què és, què és?
Ai, és que no sé si dir-ho perquè ho hem preguntat. A veure si la gent ho sap. Ah, no, bueno, no ho puc descobrir-te encara. Va, queda't al pop-up i et direm què vol dir PSK. Avui, eh? Avui què vol dir PSK? Perquè potser un altre dia vol dir una altra cosa.
Total.
Gràcies, Belén. Gràcies. Una abraçada. Adéu-siau.
Petó.
La consulta de dos quarts.
Saps què vol dir PSK? Sílvia, creus? Algú ha dit que sí?
Doncs sí. A veure, de fet, com diu l'Albert, diu, pot ser tantes coses que fins i tot Google es perd. Segur que poses PSK
a veure,
i alguna cosa és.
Catalunya, avui he trolejat a l'equip i he trolejat els oients, perquè m'ho he inventat totalment, la PSK, perquè volia dir una altra cosa. És que m'he confós. Volia dir PKM. Volia dir el pussy que mana. Que és una mica PKM, és les tres sigles que fa servir la Batgirl en aquest nou spot d'Estrella Damm. Per tant, és això, ha sigut una mica fallida trolejada, Mariola. Va, anem a veure de què parla la xarxa. És trending top 8, Corpus Christi, dijous sant i 3 dijous.
Doncs sí, és dia de catifes de flors i deu com balla. Molts tuiters reprodueixen la coneguda dita 3 dijous té l'any que llueixen més que el sol, dijous sant, Corpus Christi i el dia de l'Ascensió.
Això es diu a Twitter?
I tant.
Boníssim.
En Twitter hi ha de tot.
Cada vegada que hi ha un sant, també Twitter també és tendència, molt bé. Evidentment, és tendència Messi, però quants missatges ha acumulat?
Doncs mira, ara mateix 1.910.000, va cap a 2 milions ja, i Miami també amb 1 milió gairebé. També Laporta i Barça, completen el top 5 del trending topic, només s'hi ha colat Feliç Dijous. I segons Google Trends, a Espanya s'han disparat un 1.200% les consultes sobre l'Inter de Miami i sobre aquesta ciutat de Florida. El més buscat, però, és quan cobrarà Messi el seu nou destí.
Això són cerques de Google. Hi ha conversa sobre Anessi?
Perquè almenys quatre... Sí, no ho sé. No sé.
Anessi, què vol dir?
Bé, és una ciutat del sud de Ginebra, una ciutat francesa, i almenys quatre infants i un adult han resultat ferits quan un home els ha atacat amb un ganivet mentre eren en un parc.
És tendència Dia Mundial de l'Oceans, i relacionat amb això, hi ha una campanya de xarxes que ha arribat al Parlament Europeu?
Doncs sí, la du a terme l'ONG Fish Lob, que lluita perquè els governs de la Unió Europea acabin amb la sobrepesca i ofereixin una transició justa a la pesca de baix impacte i baixes emissions de carboni. Hi participen desenes de celebritats, com ara Gillian Anderson, Sean Penn, Judi Dench, Ben Kingsley o Josh Brolin, entre molts altres, que s'han fotografiat nus amb peixos molt grans, i ho fan per cridar l'atenció sobre aquesta situació alarmant. Són fotografies així molt artístiques. Podeu veure totes les fotos i també informació sobre el tema i signar una petició a la web OurFish, our.fish, o al compte d'Instagram FishLove Campaign. Paral·lelament, durant aquesta setmana es pot veure una exposició d'una selecció d'aquestes imatges davant el Parlament Europeu a Brussel·les. Per això.
No, però no podré veure jo
a
Estrasburg.
La pots veure per internet.
Bé, es diu Annecy, la ciutat, es pronuncia Annecy.
Diu que Conchita s'ha cansat de fer de xatxa i canviat el seu Antonio Pastafang, que ha replegat tota la pasta de la caixa i ara veu un món pujada en una caravan. Deixa que tal l'aire el ver i crida yeah.
Diu que Marcello ha rebentat el seu armari.
Ets el pop-up programa de tendències a les xarxes socials i al món digital. Pepet i Marieta s'alien amb el grup Revelació Saxeni per facturar aquest Crida Ye. És una injecció d'estiu i optimisme que et posa a moure el cul des del segon zero. Crida Ye és un electromerengue amb tocs de blues que reivindica la tornada al poble a la recerca de la felicitat. A partir d'avui, a 8:45 del vespre, ja es podrà veure el videoclip rodat a la seva Ull de Cona Natal, que enllaça 5 històries de vida rural. Això es diu Crida Ye. Segons dades del Ministeri Espanyol d'Assumptes Econòmics i Digitalització, la pròxima dècada es necessitaran més de 200.000 nous treballadors tecnològics en el sector industrial, i l'industrial no és l'únic sector afectat per la digitalització. Aquesta és una transformació que ho ha revolucionat tot, també l'equilibri entre oferta i demanda de llocs de treball. Moltes feines estan desapareixent i moltes altres s'estan creant. Per tant, és indiscutible que cal molta nova formació, i el Pere Pérez Ninou és fundador, és cofundador cofundador i CEO de Metacampus. Volia dir que eres divulgador i he fet aquí un mix. Hola, Pere, com estàs?
Hola, Mariola, encantat d'estar aquí amb tu.
Bé, encantada que hi siguis, no? Perquè vam trobar, en una trobada sobre Metaverse ens vam trobar i em vas fer com una classe així ràpida, express, i vaig dir, home, vine 10 minuts al pop-up i ens fas aquí també, ens ajudes a entendre un munt de coses. En un món laboral tan canviant, fruit en gran part de la digitalització, clar, plataformes de formació com Metacampus són més necessàries. Heu vist que hi ha molta gent que us ha vingut a buscar, segurament, últimament.
Doncs sí, de fet va ser una mica l'objectiu de crear Metacampus perquè veiem una necessitat incipient amb el que és l'actualització de les habilitats dels professionals i de les empreses en un món, en una era, diguéssim, exponencial on la tecnologia està evolucionant molt ràpidament i no només són tecnologia com a gadgets, sinó com a eines de treball de dia a dia i com a nous models de negoci, no? És una disrupció que no hem vist mai. La combinació de blockchain més intel·ligència artificial automatitza des de la part de generació, diguéssim, dels continguts dels actius a la part de comercialització, no? I tot això ens ho transforma a la part econòmica, identitat, etc.
Què et sembla, Pere, si et fem servir per fer una mica de diccionari de la digitalització? Clar, no? Perquè t'expliques molt bé, ho hem d'aprofitar. Primer de tot, a nivell conceptual, no? Ara ja una mica estem en el hype de la intel·ligència artificial, veníem d'un altre hype que era el metavers, però anem a aterrar-ho això, i tu com ens explicaries què és la Web3?
Doncs, bàsicament, sí que hi ha molta confusió o molta diferència amb la terminologia de què és el metavers, Web3, etc. Bàsicament, nosaltres us resumim el que és l'Internet 3.0, el que és l'evolució d'Internet, té tres grans pilars. Un dels pilars és la part de Web3, que és la part de l'Internet descentralitzat construït sobre blockchain, on automatitza, diguéssim, les transaccions i el que és l'intercanvi d'actius. Per altra part, tens el que és el metavers, que és més, diguéssim, la capa, diguéssim, de la interfície, no? Que pot ser més immersiva, pot ser menys immersiva, la part social dels avatars, etc. I l'altre pilar és intel·ligència artificial, que és la capa que realment, diguéssim, posa el foc, no? a poder evolucionar tot això de forma estratosfèrica.
I, escolta, a veure, si treballem amb Web3, tant sí com no ho hem de fer amb blockchain, o no té res a veure?
Web3 es construeix sobre blockchain. Són, diguéssim, és les aplicacions que tu pots desenvolupar, que estan regides, diguéssim, per blockchains més privades, més públiques, etc. I el que et permet, diguéssim, no tenir una part intermitja que et validi les operacions, sinó és automatitzar el procés d'operació. Això no necessita ser cripto, això també pot ser en el procés d'autenticitat de tota la part, no, la cadena de valor, no? Quan parlàveu de la part de pesca, no? Doncs el tema de validar que ja és una pesca sostenible s'utilitza blockchain. De fet, nosaltres col·laborem amb el Mekong Club, que utilitzen blockchain per erradicar el que és l'esclavitud moderna, no? I que la gent no estiguin abusats a la feina, que tinguin els contractes a blockchain. És una visibilitat i transparència a tots els processos.
Sí, sí, hem dit aquí moltes vegades, no, que quan aquesta paraula que tira enrere, que dius blockchain, ui, no entenc res això que expliquen al pop-up, no? Jo sempre dic, ja sé que vosaltres us poseu les mans al cap, però dic que és com una mena de nou internet on es pot descentralitzar i es pot veure la traçabilitat de les coses, no? Però clar, molta gent, quan parles de Web3, pensa ja directament en criptomonedes, van lligats, però tu ja ho has dit aquí, no us penseu que no només és per criptomonedes, no?
Totalment, vull dir, el que et permet, diguéssim, ja, el tema aquest econòmic, que és la part de criptomonedes, de tokenitzar, de generar tokens que se li assigna un valor i té una transacció lliure, no?, en aquest sentit. Però sí que realment el que et dona és una part d'autenticitat, de poder dir, vale, aquest actiu digital, aquesta peça d'art digital, aquests continguts, aquesta peça de música, etc., jo sóc, diguéssim, el propietari i et puc intercanviar aquella propietat legítima a una altra persona utilitzant blockchain, no? I això és una mica... I ho has dit molt bé, perquè nosaltres sempre diem blockchain no s'estudia, blockchain s'utilitza.
Clar.
Igual que tu no estudies internet, utilitzes internet per entendre tot l'ecosistema, no? I això des de Metacampus no fem el que és educació passiva, sinó que ajudem a la gent a utilitzar les carteres digitals, a entrar a la governança, diguéssim, votant a on-chain, a ser partícip d'això, perquè una vegada, diguéssim, ho comences a fer funcionar, ho comences a fer servir, se't treuen totes les pors. Tot té sentit.
Clar, no és en plan, el blockchain es programa així, sinó perquè es fa servir també, no?
Exacte, exacte. I de fet, diguéssim, el tema, per exemple, de l'autocustòdia, no? El tema de cripto, de tots aquests actius que dona el blockchain, vale, jo soc responsable dels meus actius, no? I tinc una llibertat de transferència, però això té unes responsabilitats que necessita, diguéssim, un canvi de xip, un canvi de pensament.
Una de les coses que em va sorprendre, Pere, quan et vaig conèixer i em vas parlar del Metacampus, on s'expliquen totes aquestes coses, és que em vas explicar una mica com la comunitat mundial que està parlant sobre Web3, sobre tokens, us organitzeu, perquè tot és en anglès, no? Hi ha un munt de gent i parleu entre vosaltres i esteu sempre a l'última de totes les notícies, no?
Totalment. El tema és que hi ha tota una nova cultura emergent que s'està desenvolupant, hi ha nous models de negoci que s'estan desenvolupant, hi ha totes noves economies, s'organitzen les comunitats en base, diguéssim, es tokenitzen les comunitats, no? Que és quasi bé els primers passos per la tokenització de la societat digital. Que ens estem anant cap a una societat digital. Ja no és un tema de feina, ja no és un tema com a de ciutadania. No? Inclús s'han ara llançat el primer document del que són els drets digitals dels ciutadans, perquè arribaran a ser més importants que els drets humans.
Clar, i parlant amb tu, em donava com la sensació que ens estem perdent d'una cosa molt bèstia que està passant. No? A través de les xarxes, vosaltres us esteu especialitzant molt en aquesta nova manera de fer en digital moltes coses i que aneu molt a l'avançada. No, ens dona la sensació que ara tot s'ha aturat perquè hem de parlar d'intel·ligència artificial i no. Vosaltres heu continuat en la Web3 i el metavers, no?
Totalment. Com et comentava, és un dels tres pilars que facilita l'acceleració de tots aquests nous models i que la gent realment, el que és l'economia del creador, està canviant radicalment. Vull dir, ara als Estats Units compta que s'està començant a posar de moda una iniciativa que són les startups d'una persona. I dius, només amb una persona, vale, és capaç de generar una sèrie, diguéssim, de serveis, de productes digitals, etc, crear-los, distribuir-los, comercialitzar-los, tot, diguéssim, mitjançant la part, diguéssim, de l'intel·ligència artificial, blockchain i el que és la part de...
Has dit moltes vegades token, és que, clar, no sé, per rebaixar i explicar bé què és un token, és que...
És un actiu de valor, és un actiu digital. En el fons, diguéssim, un dòlar no deixa de ser un token i és fungible perquè tu pots tenir un quart de dòlar o mig dòlar, etc. I després un NFT és un token, però és un token que és indivisible, que no és fungible, no? Dius, vale, tu, igual que tu, un segell, no? Dius, vale, un segell té un valor, però si jo el trenco per la meitat, no, o sigui,
ja
no
deixa de tenir valor, sí.
Exacte,
sí, sí.
No el puc fraccionar, no? I això és la diferència entre un token no fungible i un token. Però no deixa de ser un valor assignat a un actiu.
I és una... O sigui, és posar valor a una cosa digital, no? També seria, potser?
És posar valor a una cosa digital i també, diguéssim, pot estar respaldada per un actiu físic, no? En aquest sentit, en el fons, la nostra economia, el tema del dòlar, que està respaldat pel valor. És una mica, diguéssim, ja funciona així. El que passa que, bueno, diem, l'economia ja era descentralitzada. El tema de l'efectiu, diguéssim, l'efectiu és descentralitzat, perquè no necessites un intermediari perquè tu i jo fem un intercanvi d'efectiu. Vale? El que passa que això dona problemes de traçabilitat i per això les monedes digitals a Europa, etc, sí que volen la moneda digital, volen eliminar l'efectiu, vale? Però des d'un model descentralitzat.
Sí, això és un tema, eh? Es volen eliminar l'efectiu, que això vol dir eliminar l'anonimat, i no? O sigui, tothom sabrà sempre el que compres i això, sense moneda. O sigui, l'anonimat desapareix, no?
Exacte, i el que et porta Web3 i els tokens és et manté un anonimat i una llibertat de transacció que no depèn d'unes institucions.
No, són temes complicats, ja ho reconec, perquè ara algú aterra aquí el pop-up i serà aquesta conversa, però sí que és veritat que hi ha una comunitat molt potent. Tu em deies que us comuniqueu també via Twitter, no? Hi ha comunitats.
Exacte. Nosaltres, diguéssim, les principals plataformes de comunicació és el Twitter o el que li diem CryptoTwitter, vale? Però no deixa de ser...
Li dieu CryptoTwitter?
Sí, sí, sí.
Hi ha Twitter Catalunya i el CryptoTwitter.
Exacte. Doncs on tu tens el perfil, vull dir que jo, el meu perfil de web fa més d'un any que no el visito, no? I jo tinc un perfil que és la meva personalitat, però amb una privacitat. I després tenim altres plataformes tipus Discord i plataformes més immersives, tipus OnCyber, on te fem més esdeveniments. L'altre dia, per exemple, el llançament d'Apple, el vam veure amb diverses comunitats dins d'una plataforma immersiva i veient a l'estreaming allà i com avatars i anar comentant la jugada, etc.
No, que sapigueu això, que hi ha una comunitat superactiva amb tot el que està relacionat amb la Web3. No sé quin país està com més motivat amb això.
A veure, Estats Units està bastant la part també d'Àsia, realment més que bé també per la part de videojocs, etc, però hi ha també l'ús de blockchain per videojocs, també està molt més avançat, inclús la part també d'Austràlia, aquí la part d'Espanya, Latinoamèrica, inclús els països d'Europa encara costa una mica més.
Doncs escolta, si voleu aprendre o us ha inspirat aquesta conversa al Metacampus del Pere Pérez Ninó, moltíssimes gràcies per la visita.
A tu.
I anem aprenent a poc, perquè això costa, però a poc anem aprenent. Moltíssimes gràcies. Demà reunirem un grup de WhatsApp d'apassionats per la impressió en 3D. Imagina't el que es pot imprimir 3D. Adéu-siau.
Pere us ha ofert el pop-up de Catalunya Ràdio.